Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que la salsa cafè de París és una barreja elaborada amb 24 espècies, licors i herbes aromàtiques diferents amb mantega a punt de pomada? És a dir, tova però no fosa. Es sol fer servir en la presentació de carns fetes a la graella, a la planxa, a la brasa o al forn. Sempre que s'hi posa aquesta mantega aromatitzada, s'anomena amb el nom cafè de París. Filet de vedella al cafè de París, entrecot al cafè de París, etc, etc. I és que la salsa cafè de París, com molta gent creu erròniament, no és originària de França, sinó de Suïssa. Porta el nom d'un restaurant de Gènova que avui dia encara existeix i que es va fer famós per servir només filets amb aquesta famosa salsa, acompanyada d'amanida, patates fregides i un bon got de vi.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes. Quin pica-pica que us preparem. Des del celler Rim a l'Empordà i de l'Olivar d'en Jan, en Jordi ens té preparat un tastet de poesia fantàstic. L'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària de confiança, ja té el tuit preparat. Descobrirem i cuinarem amb un formatge artesà català. I també sabrem qui vindrà avui al nostre Bocato di Cardinale. En Quim Mates, el nostre cuiner més fantàstic, ens porta una bona cassola. I algú, qui serà avui que ens omplirà la guia Virgínies de la cuina catalana? El reportatge? Ui, avui un reportatge d'alta volada. Acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. I la cita final per acabar de fer una bona migdiada al punt. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir aquí a la Sumoya, una gran dona de la gastronomia, amiga de moltes dones de la gastronomia, que aquí a la Fonda, cada dia, en volem parlar d'una, volem descobrir aquestes dones que estan a davant dels fogons, a darrere dels fogons, que hi ha molta cuina i molta gastronomia per fer. Sumoya, com estem?
Molt bé, Pep, què tal?
Quins portes avui a veure?
Avui us porto a la Neus Saura.
Neus Saura. A veure, qui és la Neus Saura?
La Neus fa 10 anys que va crear el projecte My Grand Chef, després de tancar una empresa d'enginyeria per una sèrie de problemes aliens. Calia cercar el nom de My Grand Chef amb el que volia transmetre una connexió intergeneracional. Que promogués la relació entre els nens, els avis, la família i les tradicions. Cuinar junts és una de les formes de transmetre les tradicions culinàries, receptes familiars i enfortir els llaços familiars i saludables. Se li va obrir una oportunitat de crear programes educatius relacionats amb la cuina per explicar-los als més petits. I la importància de cuinar, d'adquirir producte local i de temporada, i de mantenir les tradicions culinàries, de cuinar junts, d'inventar, de crear, de respectar el medi ambient i, sobretot, destacar la importància d'una alimentació saludable i conscient com a factor fonamental per mantenir una bona salut i qualitat de vida. My Grand Chef necessita atenció diària. Creixement, suport, idees i molta, molta feina i esforç. És una empresa que dona classe de cuina per a nens i que s'imparteix a les escoles, com un extraescolar a l'ús. Important és que no utilitzen les cuines de l'escola. Elles proporcionen un kids cooking per desenvolupar les activitats cada setmana i que es queda en dipòsit en les escoles. S'encarreguen cada setmana de proporcionar el receptari, la matèria prima i un equip de professional De professionals imparteixen les classes i transmeten l'amor per la cuina als nens petits. Realitzen esdeveniments, tallers, xerrades puntuals sobre la nutrició. I el seu últim projecte és l'UpDut i s'ha creat per conscienciar els joves sobre la importància de tenir cura del seu cor. Un projecte que engloba tres disciplines: cuina saludable, marxa nòrdica i taller de recuperació cardiopulmonar. La cuina és un vehicle per aconseguir un entorn saludable. Per als nostres nens i nenes joves, la prevenció és la millor eina i des de la cuina es pot fer que s'aprenguin a conscienciar-se.
Caram, això sempre dius, sempre diem allò, extraescolars, i és que la cuina no hauria de ser extraescolar, hauria de ser una matèria més, no, una assignatura més.
Això s'està intentant, eh? Que conste que MEX, o Mujeres en Gastronomia, tenim un projecte per presentar-lo, perquè aquesta activitat no sigui extraescolar, sinó que sigui com en altres països, crec que en els països nòrdics ja estan, sigui una assignatura més.
Doncs a veure si ho aconseguim. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Su.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La Mansa ha parit dos cops i en cap cas ha estat capaç de tirar endavant el vedell. La sospita és la mida de les metes, que creiem que fa que el vedell no pugui mamar. Ara la tenim a casa amb les vedelles per estar al cas del part i fer mamar el vedell o munyir-la i fer biberons.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, el Bocato di Cardinale, un cuiner sense restaurant. Jordi Ávila, bon dia.
Molt bones, Pep, què tal, com estàs?
Escolta, per esmorzar, dolç o salat?
Doncs mira, jo faré un bocí de cada cosa. Farem dolç i salat, perquè a mi m'agrada fer sempre, doncs, mira, una mica de llonganissa amb una torradeta i tal. Ara no perdonaré, doncs mira, si tinc una bona magdalena de la fleca de Celrà, l'agafaré, un bon tall de pa de pessic i, per què no, un bocinet de xocolata. Començo el dia amb aquesta alegria.
Del mar?
Del mar, gran pregunta, eh? Em deixa del mar les anxoves.
Sí, però les anxoves del mar no hi són, són els seitons, en tot cas.
Mira, els seitons, els sonsos, mira, els darrers sonsos que he menjat són de l'Estartit, una meravella.
I de la terra?
De la terra, un gran binomi, el de la terra. Mira, de la terra te triaré dues coses, te triaré qualsevol cosa que vingui del porc i te triaré també una cosa que reivindico molt, que són els pèsols.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, a mi a l'hora de sopar, si me fas unes seleccions de formatges gironins amb un bon pa, em faràs l'home més feliç del món.
Un vici culinari que puguis explicar. Vici, eh?
Un vici culinari. A l'hora de treballar a casa, m'agrada treballar sol. M'empipa que hi hagi algú per allà voltant i que me digui com he de fer les coses. Si vens, que sigui per portar-me una copa de cava.
I alguna, allò que en diem, marranadota d'aquelles gastronòmiques?
Ostres, marranadota...
Que es pugui explicar, eh?
Sí, marranadotes gastronòmiques, mira, una cosa que pot ser food porn, mira, una cosa que ens agrada molt fer a casa són les rostes de Santa Teresa, i no cal que sigui un dia assenyalat per fer-les, es poden fer qualsevol dia, i no cal que el pa sigui sec.
Quin utensili a la cuina no pots estar sense ell?
Quin utensili? Ostres, la meva cassola. La meva cassola, perquè és allà, en aquella cassola faig els arrossos, faig els plats de pasta, fornejo coses, la meva cassola.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Un sabor o aroma de la meva infància, la canyella, l'excés de canyella que hi ficava la mare als postres, la canyella.
I quan no treballes, vas a dinar a...?
Quan no treballo, vaig a dinar...
Vas a dinar a molts llocs, però clar, n'has de dir un avui.
Mira, doncs quan no treballo, vaig a dinar a un lloc que, ostres, m'enganxes, perquè vaig a diferents llocs, però sí que m'agrada. Mira, quan no estic treballant i vaig a dinar, i si he de dinar sol, busco llocs com el que vaig dinar ahir, Pep, que és Can Roca d'Esponellà.
Home, fantàstic, sí, amb la mestra.
Amb la mestra, amb l'Ester. Mira, ahir plegàvem de treballar a la una i vam dir on anem, sense cap mena de dubte, Can Roca d'Esponellà, perquè acabarem i no ens faran fora. Podrem fer tants cafès com vulguem. Això és important.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que t'omple de plaer i alegria?
Mira, una de les coses que m'agrada molt són aquest tipus de productes que, és que, clar, tenen una certa relació, eh? Ara, si me diguessis una cosa que et faci xalar molt, una anxova molt ben seleccionada i molt ben madurada.
I un producte que no suportis?
L'abús del coriandre que es fa en alguns plats.
Va, per acabar, que aquesta és difícil, eh? Tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa, sense cap mena de dubte.
Gràcies, Jordi.
Un plaer, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment de posar la cassola al foc, perquè arriba en Quim, el nostre cuiner sènior de la Fonda de Catalunya Ràdio. Què tal, com anem, Quim?
Bon dia, molt bé.
Bé?
Sí, escolta, perfecte.
Avui m'has dit, avui anirem ràpids.
Sí, farem una cosa molt, molt ràpida, allò un plis-plas.
Un plis-plas.
Sí. Eh?
M'agrada això.
Ràpid, ràpid.
Sembla que parlis del Tutuki Splash. Ja has anat el Tutuki Splash?
No.
Home, hauríem d'anar-hi tu i jo. Quedaríem bé allà la foto, no?
Ah, no sé.
Aquelles fotos que fan quan fas aquella cara d'espantat que baixes el Tutuki Splash.
Que vas a tot hòstia, no?
A tota llet, sí. I què farem avui, a veure?
Faríem ben ràpid, o sigui, faríem uns fesols amb botifarra de perol.
Fesols, primer de tot, a veure, varietat del fesol.
Ui, n'hi ha molts.
Fesol de Santa Pau, un mongeta del ganxet, del genoll de Crist, el fesolet de l'ull negre, el de l'ull ros, què?
Fem el de Santa Pau.
El de Santa Pau, va.
Sí, també seria la mateixa opció amb qualsevol altre.
Escolta'm, jo sé que a la Tata, a la teva senyora, li agrada molt el de l'ull negre, eh?
Ah, doncs fem l'ull negre.
No?
Sí, que així almenys ho podrà tastar.
De fet, la cocció és la mateixa, eh?
Exactament igual.
Allò, ara, per exemple, a mi m'agrada molt perquè tu ara arribes, per exemple, qualsevol dia d'aquests, ets al vespre i allò abans d'anar a dormir, agafes allò un mig quilo de fesols o de mongetes del ganxet, els poses amb aigua que s'hidratin i l'endemà, ja quan t'aixeques, ja canvies l'aigua, arrenques el bull, ben a poc a poquet i guita, només hi ha d'allò. Entre que t'acabes d'aixecar, que et dutxes, que esmores una mica, gairebé ja tens les mongetes cuites.
Els fesols ja els tenim a punt.
Clar. I què fem amb aquests fesols?
En aquest cas és molt ràpid. Agafem una cassola o una paella, agafem la botifarra de perol o les botifarres de perol, tal qual, li trevem el budell, la tallem una mica a rodelles, que així ens serà més fàcil, i la paella amb un raig d'oli i que quedi tot ben destriat.
Esparracada, no?
Sí, que queda com una carn de perol acabada de fer. Uh-huh. I queda perfecte. I després ja tenim els fesols que ja els tenim a punt, preparats, ben cuits, fem la barreja, super ràpid.
Una mica de sofregit de ceba.
Li posem un parell de cullerades de sofregit de ceba per potenciar una mica més el gust i queda perfecte. I després al final, doncs, mira, també hi pots posar una mica d'all i oli negat.
Al final.
Pràcticament sí. I queda superbé.
Clar, aquí jo crec que el quid de la qüestió d'aquest plat tan senzill és posar-hi els fesols o les mongetes ben escorregudes, no?
Sí, això sí.
Que quedi daurat, eh?
Sí, que no ens quedi massa igualit, per dir-ho d'una manera. O sigui, seria com fer uns fesols amb botifarra de perol, però ja tot barrejat.
Clar, aquí com trinxat.
Exacte.
Sense trinxar. No l'hem de tenir gaire estona.
No. I ja està, superràpid.
Això servit amb una bona cullerada d'aioli. Fantàstic. Hem de parlar de com el fas l'aioli, tu, eh?
Ja en parlarem.
Surt
bastant bé.
Sí?
Sí, sí. Sí, en faig bastant.
Home, doncs mira, mira, saps què? La setmana que ve m'ho expliques. O demà.
Demà.
Va, ja ho farem. Molt bé, Quim, moltes apa, gràcies.
A reveure, apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, sintonia, i tenim l'Òscar Gómez a punt, obrint la pàgina de la Guia Virgínies. Òscar, com anem?
Molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui?
Avui anem al Raval, anem a un restaurant que es diu Cera 23, perquè està al carrer Cera del Raval, i és un restaurant informal, d'estètica informal, de cuina informal, però molt ben feta, populós, amb un ambient, les taules estan juntetes, hi ha molt de fressa quan està ple. És un restaurant ideal per anar amb un grup d'amics, no aniria amb parelletes.
No hi aniríem amb parelletes, sí amb un grup d'amics, per tant això vol dir xivarri, xerinola, però sobretot bona cuina. Què hi menjarem aquí?
Doncs mira, la cuinera Jacqueline Canuel, que és la que està al capdavant, fa una cuina cosmopolita, saborosa i directa, i jo em demanaria l'arròs volcà, que és un plat imprescindible de la casa, que és un arròs cremós fet a base d'un fons de sofregit de vegetals i amb salsa americana. I aleshores li fan també un fumet amb tinta de calamar i l'acaben amb una mica de mantega com si fos un risotto. Li donen forma de volcà i posen la lava, en el mig és una salsa de safrà, i a sobre unes escates de katsuobushi, que és aquest bonítol sec japonès que amb la calor del propi arròs es belluga una mica i fa una miqueta, aboca una mica el tema del volcà, visualment.
Bona cuina amb aquest arròs. I què més hi trobarem?
Mira, un altre arròs. L'arròs de bolets amb oli trufonat i formatge pecorino. Són molt cracs amb els arrossos així, una mica sortint-se de la nostra tradició. El tàrtar de tomàquet m'agrada molt perquè, fixa't, són deuets de tomàquet i fan una mescla amb fideus elaborats amb salsa wakame, malga wakame i amb alvocat. Aleshores, l'alga wakame és cruixenteta, està picadeta com si fossin fideus, li poses els daus de tomàquet peladets i trossets d'alvocat i aleshores una barreja de textures.
Que bo, que bo. I de postre?
Doncs mira, de postres tenen una, aquest nom m'encanta, que es diu mort per xocolata.
Ui, quina por. A veure.
A veure, és un colant de Ferrero Rocher amb gelat de caramel. I, bueno, es diu mort per xocolata perquè té moltíssima potència de cacau i si t'agrada la xocolata te l'has de demanar.
Jo em sembla que si demanes aquest postre has de donar tota una volta a Barcelona per cremar-lo, no?
Sí, però val la pena, eh?
Doncs entra a la Guia Virgínies al restaurant Cera 23 de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui fem rutes cap a Santa Maria d'Oló perquè allà hi trobarem el Canadell. I ja tenim a punt a la Pilar Font, que és mestra artesana formatgera per la seva trajectòria professional. Pilar, què tal? Com estem?
Hola, bé, molt bé. Hola, què tal?
Què, fa caloret aquest estiu per aquí?
Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Sí. Apreta.
A principis de juliol us va ploure una mica, eh?
Sí, després de la sequera, després ens ha vingut les pluges.
Escolta, a veure, ja, necessito un formatge que combini bé amb anxoves i amb tomata.
Home, la nostra estrella, el mató. Mm-hmm. El mató pot combinar moltíssimes coses.
Sou especialistes vosaltres en mató, eh?
Sí, fa molts anys que en fem i és la nostra estrella, ens surt molt bé.
Com el feu, el mató, a veure?
Bueno, nosaltres el fem amb pasteurització alta, o sigui, el collem amb clor càlcic amb temperatura alta. Mm-hmm. A mi em va semblar que era més bé perquè queda més escorregut, és més gustós i ens queda molt bé, no tenim cap queixa, vull dir, fa molts anys que el fem i sempre l'hem fet igual.
Mm-hmm. Clar, el mató és un formatge que al no tenir sal tant el pots posar amb coses salades com dolces i després el formatge fresc ja té sal, eh?
El formatge fresc té una miqueta de sal, vaja amb sal però té sal i és una altra manera de fer. el que llavors el formatge fresc ja és amb quallada baixa i és molt diferent. És molt diferent.
I la llet d'on la traieu, Pilar?
Mira, doncs la llet ens la porten d'un poble aquí veí, de Sant Bartomeu del Grau, una parella joves que són agricultors, tenen una granja petitona i ens fan la llet per nosaltres, ens la quedem tota i ens la fan molt bona. I això és la base principal del mató i de tots els productes làctics, que puguis tenir llet bona, fresca, i doncs amb unes vaques ben alimentades, i és el que tenim nosaltres.
Clar, ara que aquests últims mesos es parla tant sobretot del valor de la llet, no? Del valor de compra i això, és important també per un formatger o una formatgera com tu poder tenir, si no tens els animals tu, poder tenir allò, uns socis, que dic jo, productors, ben a prop i que facin una qualitat, i també que aquesta qualitat sigui valorada, no? Que això és important.
I tant, la tenim valorada. Hi ha la Glòria i el Josep, que es cuiden de la granja i tenen les seves terres amb les seves herbes, i podem dir que és una llet natural 100%, vull dir, molt bé, molt bé.
Doncs escolta, mira, nosaltres ens hi posem, en Dani ja comença a agafar les anxoves i a treure-les del pot, que estiguin ben escorregudes, farem aquesta amanideta i d'aquí una estoneta la penjarem a l'Instagram de Acrefa i de la Fonda.
Doncs, molt bé, ho trobo molt bé, molt agraïda.
Moltes gràcies, Pilar, bon estiu.
Bon estiu igualment, moltes gràcies a tothom.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui toca cap al Pla de l'Estany, concretament a Porqueres, un poble fantàstic, tranquil, molt a prop de Banyoles, d'aquí del llac, on avui volem fer parada i fonda amb un dels escriptors, dels grans escriptors de la cuina, de la gastronomia catalana, de l'art i de la història, en definitiva, perquè... Jo sempre explico que si m'haguessin explicat la història de Catalunya i la història del món a partir de la seva cuina, de ben segur que li hagués fet més cas. Jo no sé si també avui amb en Jaume Fàbrega. Jaume, què tal, com estàs?
Molt bé, i moltes gràcies per venir. Ja veus, aquí estem molt tranquils, a Porqueres. Com deies tu, està enganxat a Banyoles, és a dir, que no hi ha separació, però Porqueres és un ajuntament propi i és un nucli rural molt i molt tranquil, aquí enmig dels ocells, de les abelles, de plantes aromàtiques, etc.
Veig que encara tens el taronger que tenies, eh?
Sí, un taronger agre, i a més, com que els ocells fan les seves trapelleries, tenia un altre cítric d'origen xinès, i els ocells ho han convertit en un taronger agre que fa unes taronges enormes, també, per fer confitura i amanides i tot això.
Home, les taronges agres, sempre hi ha hagut un bon plat, diguem-ne, de amanida d'hivern, no?
Sí, sí, home, jo sóc d'un poble, del Pla de l'Estany, Vilavenut.
A l'altra banda, podria
dir. A l'altra banda, sí. I allà sempre fèiem a l'hivern amanida de taronja agre, que és boníssima. Es fa o bé fresca, llavors es bull mitja hora i llavors s'hi posa una vinagreta, o bé es conserva amb salmorra, amb sal, amb vinagre, etc.
A mi m'agrada molt amb el bitxo, amb el bitxo de
Girona. Sí, exacte, és una bona combinació. Sí, tant i tant.
Jaume, tu no descobrirem per res si diem que ja passes dels 70, tu, no?
Què dius ara? 75 en tinc ja.
75?
Sí.
Ets jove i tendre encara.
Sí, home, bastant.
Escolta, tu què recordes de quan eres petit, dels primers aromes i gustos de la cuina de casa teva?
Doncs mira, és la millor part de la meva infància, perquè el poble on jo vivia, que era petitíssim, perquè no hi havia ni poble, de fet són masies aïllades, jo vaig néixer també en un mas, llavors jo em sentia aïllat, absolutament aïllat, i de fet em vaig escapar dues vegades. Però l'únic record bo que tinc, perquè no m'agradava fer de pagès per sobre, doncs és la cuina. És a dir, la meva mare i la meva àvia eren grans cuineres. molt bones. I llavors, esclar, jo disfrutava sobretot a les festes, o segar i el batre, feines a les quals havia de participar, desgrat meu, però com a mínim en rescabalava, doncs, uns rostits magnífics, els platillos, etc. Per tant, era una cuina molt, molt elaborada, de base tradicional, naturalment, pagesa, però elaborada.
Home, si alguna cosa bona tenen les tradicions de, diguem-ne, de pagès, és que totes s'acabaven amb un dinar normalment.
Sí, sí, exacte. Tot i que hi ha una cosa tampoc es pot modificar, però no tothom cuinava bé pagès, eh? És a dir, per exemple, jo recordo inclús de petites experiències d'anar a una casa i quedar decepcionat pel platillo aquell, que no era igual que el que jo menjava amb la meva àvia o la meva mare. O una crema catalana feta amb maïzena, quan la meva mare mai ho hagués fet, sempre ho feia amb midó, no? Que era molt, molt més fi. I per tant, tampoc es pot idealitzar, però hi havia pagès, gent, que realment es cuinaven molt i molt bé. Inclús plats sofisticats, eh? Per exemple, la meva mare, per Nadal, feia un caldo amb flamets, amb flamets salats. Una cosa deliciosa, sí.
Això s'assemblaria molt a la Royal francesa, no?
Sí, no, i llavors he localitzat aquesta recepta a Morella. Morella també es fa, curiosament. Jo no sé per quina via va arribar, però sembla que era una recepta tradicional del Pla de l'Estany.
Clar, jo penso que la cuina catalana és molt gran i segurament, com tu sempre has explicat moltes vegades, tenim moltes influències i segurament que també hem donat molt de cap d'en fora, no?
Sí, sí.
Què ha fet la cuina catalana? Ha rebut més o ha donat?
Les dues coses. L'edat mitjana va donar molt més, perquè era considerada Itàlia, que era un país més refinat, del món, era Nova York de l'època, era, diguem, Roma, per dir-ho en certa manera, no? I en canvi, els italians, per exemple, hi ha un humanista més important del Renaixement, que es deia Il Platina, va escriure un llibre que es diu Di onesta voluptate vabitudini, que traduït seria d'honesta voluptat i del plaer, on diu que el millor cuiner del món i el millor cuiner del món és la catalana. I llavors cita diversos plats de cuina catalana, entre ells van a cantronja. Per tant, aquí és l'origen de l'ànec en taronja, que no és França, és Catalunya, i de Catalunya devia passar a França, potser a través dels Mèdici, d'un matrimoni reial, com a vegades ha passat això. A través de matrimonis s'han perpetuat plats. Jo, per exemple, a Xipre hi he trobat unes postres catalanes.
Que gran.
Sí, sí, i amb el nom català, a més.
Què dius,
que ells no saben d'on ve. Sí, que és la Faona, ja et sonarà.
Ah, sí, home, i tant.
Doncs en diuen Faona. Eh?
Ara potser seria més fàcil trobar-la a Xipre que no pas aquí, eh?
Sí, exacte. I, bueno, i fan una recepta medieval, i llavors, com que tinc l'avantatge que sóc historiador, investigant, vaig trobar que un rei de Xipre, que es deia Pere, al segle finals del 13, principis del 14, es va casar amb una catalana. Esclar, una noble. I la catalana devia portar la recepta de l'àvia. M'imagino, cap a Xipre, veus? I s'ha quedat allà. I a més allà és molt vigent, perquè clar, per Setmana Santa m'hi va convidar un amic que vaig conèixer allà, em va portar a casa seva, i els veïns i veïnes es reunien a elaborar flaones que duraven com aquí a Brunyols, exactament.
Clar. A Figueres encara se'n troben de flaones,
sí,
eh?
Sí, sí, però les de Figueres són diferents, han evolucionat. Les de Figueres són amb crema i les de Torroella amb assapà, però l'original és amb mató, que és el que es fa també encara avui a Morella.
I a la zona de Mallorca també...
Sí, a flaons. Sí, sí, en aquest cas són amb mató, també.
Exacte, amb mató. O embrossat, que
brossat és
que
el mateix.
Conserven
el brossat és el mateix que el mató.
Clar, fet amb xerigot, no seria el
brossat? No, sí, el brossat és exactament el mateix que el mató. Per exemple, el Pirineu també... jo vaig una vegada a Castellà de Nuc, amb l'última pastora que quedava, i em va explicar tot el procés d'elaboració del brossat, que és exactament el del recuit. Que la meva mare també en feia, per cert.
Avui, una tarda d'estiu aquí a Catalunya Ràdio, des de casa de l'historiador del gastrònom en Jaume Fàbrega, perquè ha tret un altre que, no sé si els aportes comptats, la cuina del barroc...
Em sembla que aquest és el 83.
El 83.
Sí, em sembla.
La cuina del barroc per l'editorial Frell en temps del rector de Vallfogona. Com ha anat aquest llibre?
Bé, doncs, a mi em van convidar a un congrés que es feia sobre el rector de Vallfogona, i vaig participar perquè devien saber que jo havia treballat potser una mica el tema, i un congrés que va estar molt bé, es va fer al seu poble on va viure, a Vallfogona de Riucorb, que és la Conca de Barberà, i allà ja immediatament vaig tenir la idea que donava molt de sí. No solament a través de poesies seves, que algunes les ha escrit al llibre en què parla de menjars, per exemple, de les sopes de pa, o del faisar rostit, és a dir, que ell va de la cosa més pobra a la cosa més rica, que és típic del barroc, a més. I bé, i a partir d'aquí hi ha la idea de si va quallar, o l'editorial hi va estar d'acord, o gent del poble com Moisès o Carme Gasull o així, o vinculats amb el poble, també de forma entusiasta ho esperaven una mica amb candeletes. De fet, després van fer una presentació. Pensa que és un poble que té menys de 70 habitants. I la presentació la van haver de fer a la plaça perquè a dins del local no hi cabíem. Estava ple de gent.
Home, sí. És un poble que hi viu molt poca gent,
molt poca,
però que,
molt
en canvi,
poca.
Hi ha molta gent que hi va passar l'estiu.
No? Ah, exacte. Allà hi ha un balneari, també, que encara no estava obert, és llàstima, un balneari famós, i bascula molt també amb Montblanc, la Conca de Barberà, tot i que, teòricament, ells són de la Baixa Segarra.
Clar, 83 llibres, jo el que recordo molt teu era un llibre verd que en aquella època
el primer que
es donaven al banc, a la caixa.
Sí, el 85, sí. Hi ha molta gent que m'ho diu, i jo vaig dir, home, ja seria hora que m'haguessis comprat un altre, que n'he publicat més de 80 més.
Clar, la cuina gironina en aquella època. Sí. Tot i que, clar, jo a vegades pensava, aquest home d'on treu, és a dir, tota aquesta branca d'historiador de fa més de 40 anys, no? Clar, ara hi ha molts llibres de cuina, ara és molt fàcil, diguem-ne, arribar, no?
El que passa, a veure, ara inclús per internet, a nivell de receptes, ho trobes quasi tot, no cal. Però, és clar, el meu llibre és, i això potser m'ajuda el fet de ser historiador, i que hagi fet estudis d'antropologia, etc. Jo sempre hi poso un valor afegit que mai pots trobar a les receptes d'internet. És a dir, jo sempre parteixo del nom i a partir del nom faig una disquisició lingüística que a vegades t'explica la recepta. Després, elements antropològics i, finalment, històrics. I per situar la recepta d'on ve, qui, els ingredients d'on han vingut, com s'ha originat, etc. I això jo hi disfruto molt fent-ho. En qualsevol recepta pots trobar aspectes curiosos i interessants. Per exemple, mira, una de cara samacota, la brandada de bacallà, que els francesos se l'han apropiat, no? És d'origen occità i català. Doncs en francès, pel menyspreu que tenen a les llengües, això podria passar amb els espanyols també, doncs mai sabran el significat autèntic. I a rota que brandar, en occità, vol dir, i en català també, vol dir quan toques una campana, amb el batall, es branda la campana. I el batall de la campana, a les dues cultures, és un símil sexual. I tradicionalment sempre la brandada es feia amb una mà de morter i una cassola, i només ho feien els homes, igual que l'aliobi. És a dir, que hi ha unes connotacions antropològiques fantàstiques. I a la vegada, en occità, brandar vol dir masturbar-se, que és el que passa quan fas l'alioli, o que això, inclús la meva àvia, que era pagesa i lletrada, deia una dita, diu, ring que van ring, entre cames o tinc, com més o remeno, més bonica la tinc.
Déu-t'hi-do.
Sí, era com feies la maionesa o l'alioli, o així.
Clar, de fet, anava a dir, no?, la maionesa es branda, no?
Sí, també, exactament. I l'alioli també es feien els homes. Jo recordo a casa, la meva família, sempre ho feien només l'avi.
Com ha canviat tot això, els últims anys, Jaume?
Sí, bueno, per bé i per mal, i per bé també. Jo, a mi m'agrada molt viure l'època que estem, francament. No tornaria enrere de cap manera.
Clar, la cuina barroca, o el barroc, diguem-ne, podríem dir, a la cuina, és una d'aquelles... Potser, per exemple, coneixem més, no?, la cuina medieval catalana.
Sí, certament.
Per el sensovi,
certament.
No?
La barroca es coneix molt poc. De fet, aquest és... és l'únic llibre que hi ha sobre el tema, espero que en sortin més, i és és poc coneguda per una qüestió. Igual que la literatura és pràcticament desconeguda, perquè sempre s'havia atribuït al rector de Vallfogona, que era un poeta dolent, castellanitzat, a més els noucentistes el varen considerar indecent, escatològic, i Albert Rossich, el gran especialista en rector de Vallfogona, ens ha descobert que és un poeta fenomenal, extraordinari, equiparable a grans poetes de l'època. Per tant, el barroc és molt desconegut a la nostra cultura i menyspreat, perquè aquí sempre només hem lluat o romànic o gòtic, i hem oblidat altres estils que atribuïem a l'època de decadència. però el barroc també fa grans aportacions a la cultura catalana.
Clar, la cuina, podríem dir, del període barroc correspon al segle XVII, l'època...
Sí,
no?
Aquí ho he centrat, al segle XVII, al rector de Vallfogona, perquè sobre el segle XVIII ja en vaig fer un altre de llibre, que era un que es deia La cuina de 1714. I és curiós, en un segle hi ha una evolució enorme. Al segle XVII, els productes d'Amèrica pràcticament no apareixen encara. Se citen, però no apareixen en els receptaris. En canvi, el 18 ja apareix el tomàquet, les patates, les mongetes, etc. De forma bastant habitual.
I, en canvi, cara a vegades costi de trobar aquestes receptes que ens venen d'aquella època, no?
Sí. No. A veure, s'han publicat, afortunadament, diversos manuscrits que varen fer els frares, desafiant la prohibició d'escriure en català, això al segle XVIII, i ells en el cos del convent doncs varen fer manuscrits magnífics, molt, perquè com que eren intel·lectuals, molt ben explicats sobre receptes i aspectes inclús també culturals, etc. Per tant, tenim una bona informació sobretot de la cuina del segle XVIII, del segle XVII també, però no tant, n'hi ha que, més del XVIII.
Què hi té a veure Madrid amb el barroc català, la cuina barroca?
Madrid, bueno, que va influir, com sabem, Madrid ja al segle XVII havia intentat castellanitzar Catalunya, és a dir, el conde Duque de Olivares ja va dir que la intenció era castellanitzar totalment Catalunya i que desapareixés la llengua catalana. Per tant, això Castella sempre, des de sempre, ha tingut aquesta obsessió. Per tant, Madrid ja, o la cultura catalana, perdó, Madrid, que em deies, bueno, la cultura catalana al segle XVII, sobretot els ambients aristocràtics i eclesiàstics, estaven molt castellanitzats ja. És a dir, l'aristocràcia no és que parlés castellà, però ja ho coneixien i ho utilitzaven. I fixa't, ja, això ja comença al segle XVI, que a Montserrat hi posen abats castellans. I un que és d'on ve la famosa frase, abament cristiano. La gent es anava a confessar a Montserrat i el capellà, que era castellà, els deia això, abament cristiano. Fixa't si ve de lluny. Per tant, sí que hi ha una influència, però... també en els receptaris a partir del 18, com que es prohibeix editar en català, i això volen eliminar no solament la llengua sinó també la cuina catalana, llavors ja no es publica cap més llibre en català. El que hi ha són manuscrits, diguem, semiclandestins, fets pel frares.
A la cuina barroca també hem de diferenciar una miqueta entre aquesta cuina aristocràtica, no, burguesa,
sí,
i la cuina popular, no?
Sí, la cuina popular és molt semblant a la cuina rural o pagesa que tots hem viscut, per exemple, les sopes de pa, torrades amb all, tot el que són aquest tipus de productes. I els llegums, naturalment, el arròs no era per a la gent rica, perquè era un producte escàs i car, curiosament. I, en canvi, la gent rica, evidentment, tenia accés a la caça, que la gent normal tenia prohibit caçar, inclús. I, per exemple, el mateix rector de Vallfogona, tenint en compte que els clergues estaven a l'estadi superior, és a dir, menjaven d'una banda com els aristòcrates i de l'altra com els seus feligresos. Els dos mons estaven molt ben situats. És a dir, ens parla del faisà rostit, per exemple, no?
Clar, tu ara ens deies això, no? La diferència que hi ha hagut entre el barroc, podria dir, i després el segle XVIII, no? 1714.
Sí, hi ha un canvi important, sí.
Imagina't ara, no? Diana, aquesta diferència, aquesta evolució... O a vegades també involució, sí, que hem tingut a la cuina, no?
Sí, bueno, el 18 es creen ja les bases de la cuina moderna catalana. És a dir, els grans plats de la cuina catalana es creen al segle XVIII. Des de l'escudella i carn d'olla, que ja a principis del XIX s'hi posa patates. Al principi no, perquè eren rebutjades. S'hi posaven naps en comptes de patates. Però ja comença a utilitzar-se i cap al 1830 ja està totalment introduït l'ús de les patates. L'ús de les mongetes, també. El tomàquet, el sofregit,
el blat de moro,
el blat de moro, el suquet... El blat de moro poc, perquè a Catalunya ha sigut sempre poc de blat de moro. Sobretot en forma de farinetes o farro, que tu ja ho coneixes.
Exacte.
I el pa de l'Estany també. Aquí teniu el Batet, que són els reis del farro, però el pa de l'Estany sempre... Jo encara em faig de farro,
Sí, no?
Que és el que la resta de Catalunya en diuen farinetes, i aquí en diguem farro.
Clar, hi ha una altra cosa, com per exemple és la xocolata, que també ens va
sí,
venir...
Ui, sí, això va tenir... Això ja al segle XVII, i sobretot varen ser els frares els que ho varen difondre. És més, en el llibre explico que hi havia convents on tenien una cambra especial que era la xocolateria. només per elaborar i prendre xocolata. Des d'un primer moment que l'Església la va prohibir, però llavors s'hi varen, diguem, acostumar, i llavors hi ha una cosa que és, podria ser una llegenda urbana o no. Per exemple, les senyores anaven a missa i es feien portar per la criada una xicra de xocolata. Però que no sàpiguen el que és, que molta gent ja no sabrà, la xicra és una tassa petita, és una paraula que ve del Siboney, l'idioma dels indioamericans de Cuba, que era una carbasseta, originàriament, i encara avui a Cuba es considera que, o la millor forma de beure cafè és amb una jícara. Doncs bé, aquesta es va donar el nom a una tassa de porcelana expressa per beure la xocolata. I se'n va fer una versió que es deia mansarina, que tots els museus n'hi ha, que té el plat enganxat. I això permetia transportar a l'església la tassa de xocolata ben calenta sense que el plat es trabuqués, diguem, no? I llavors les dones d'amagat, o no, perquè inclús se sap que a vegades llegien un missal i potser era una novel·la pornogràfica, perquè era molt avorrit, anaven a tres misses o quatre a vegades, i llavors allà es feien portar la xocolata. I llavors alguna espavilada ho devia fer tastar el mossèn, i que ja li devia agradar, i a partir d'aquí l'església ho va despenalitzar. Inclús, fixa, va arribar a l'extrem que varen dir que no trencava el dejuni. És a dir, que els capellans podien prendre xocolata abans de dir la missa.
Déu-n'hi-do. Sí. Clar, hi ha una cosa aquí que sempre, diguem-ne, més cap a terra endins, hem patit, diguem-ne, la cuina, que és el peix, no? Tot sí. I que el bacallà, a aquella època ja n'hi havia,
sí,
o no?
Sí, 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 home, el bacallà... La primera cita, probablement, és del segle XV, de 1475. Perquè Mestre Robert cita un peix que en diu merluza, que ha donat el nom castellà de merluza, que ve del català, i llavors tot el procés de la recepta és exacte del que fem amb el bacallà. I llavors jo he constatat que justament en occità el bacallà se'n diu merluza. Per tant, la primera cita del món i de la història probablement és una cita catalana. I el segle XVI sí, ja està establert, perquè els portuguesos i els bascos ja el comercialitzen de forma sistemàtica. I el segle XVII és un producte conegut. Però el peix també s'utilitzava, el peix fresc. Sobretot els frares, que eren molt savis i espavilats, i molt cabrons també, tenien el que se'n deia dret de pesquera. És a dir, que a molts llocs exercien una espècie de dret feudal que podien tenir tota la millor pesca dels pescadors. Per exemple, a Tossa, hi anaven els frares de mer, i d'aquí ve una dita típica a Tossa que en diu: a Tossa són bastinals i en donen bastinals frares. La bastina és...
La rajada, no?
La rajada, sí. Que era un peix molt despreciat pels propis pescadors, I llavors, pensant com que els frares no hi en tenien de peix, els hi donaven, doncs, un suquet de rajada o de bastina,
Clar, les espècies sí que eren...
Sí, les espècies, des de l'edat mitjana, i això en el barroc es manté molt la cuina medieval, és a dir, jo en el llibre ho explico, els gustos medievals d'agradolços, ús sistemàtic d'espècies, es manté durant tot el barroc, I llavors es va anar minvant, curiosament, a l'època moderna. I llavors s'utilitzaven fins i tot més espècies que ara. Per exemple, a part de les corrents, des de naturalment el pebre, la nou moscada, el clavell, s'utilitzava el massís, que ara no utilitzem, el garangal... Que
per fer ratafia, sí, no?
Sí, per fer ratafia únic, que utilitzem algunes espècies d'aquestes. I el garangal, el gingebre era molt conegut, i ara ens sembla una cosa que ens ha vingut de fora. Doncs a l'edat mitjana i al barroc s'utilitza, després del pebre, possiblement és l'espècie més utilitzada.
Clar, i una de les espècies, podríem dir, que encara per allà ara sí que conserven molt el seu cultiu, és el safrà. Sí. Hem fet gran safrà aquí.
I el safrà, que per cert ara s'ha reconstruït el safrà, el seu cultiu, per exemple, a la Conca de Barberà i altres comarques de Catalunya, es torna a produir safrà d'una gran qualitat. És a dir, si compreu safrà, procureu que sigui d'origen català. Per una raó. El de l'Himàlaia no té cap control i sol ser processat a Pèrsia. I no té la qualitat que té el safrà. A la Manxa, en realitat, comercialitzen safrà de Pèrsia. i diuen que és la manxa. L'únic que té garantia del seu origen és el safrà català i potser una mica un que es fa a Terol, també. Però Catalunya es fa ara a la Conca de Barberà i a dues o tres comarques més. Safrà produït aquí, ben comercialitzat, etc.
Estem aquí parlant amb en Jaume Fàbrega des de casa seva, en aquesta taula que de ben segur ja m'agradaria saber quantes menges s'hi han fet aquí amb una safata plena de fruita. I veig, Jaume, que llibres aquí no te'n veig gaires, però CDs ets un...
Sí, tinc una... jo soc del vells temps i encara tinc molts CDs, o que no tinc és temps per escoltar-los ara. Perquè el que em fas gran, vols aprofitar molt temps, i com que la meva passió és escriure, em passo la major part de temps escrivint, o al jardí, o petit hort, etc. Per
tant... Clar, jo ara estava aquí, aquesta taula...
Llibres, perdona, l'estudi que el tinc a dalt, sí que n'hi ha molt més. Però bona part de la col·lecció ho he cedit. Ho he regalat a amics.
Molt bé. Clar, hi ha una cosa, Jaume, com dèiem, que ara que estem en una taula, jo no sé com esperava una taula a l'època del barroc.
Si a l'època del barroc, igual que ara, hi havia una tradició medieval que era molt refinada, a l'edat mitjana. Jo faig un espectacle que es diu El cor menjat, on reprodueixo un àpat medieval, i es feia, primer, hi havia estovalles, hi havia dos tipus de plats. Un plat pla, que era aquell plat que ara, quan vas al restaurant, trobes al principi.
El plat de presentació.
Ah, exacte, no? De presentació. A l'edat mitjana això ja existia. I llavors, que es deia tallador, perquè també servia per tallar la carn, el peix, etc. Llavors hi havia, el recipient més important era l'escudella, que és el bol, que en diguem ara, que és d'on ve el nom d'escudella i carn d'olla, perquè era el plat més corrent. Llavors hi havia coberts, forquilla...
Forquilla de tres puntes?
Sí, que és el primer... O les primeres cites a la forquilla a l'abús a l'edat mitjana són a Catalunya i després a Itàlia. Espanya no arriba fins al segle XVIII. I tu, velló, que Espanya no arriba tampoc fins al segle XVIII. I per això en espanyol no hi ha cap paraula per indicar la paraula tu, velló. En diuen servilleta, que han agafat el francès, serviet.
I el porró? Quan
porró és antic. El porró probablement sembla que és medieval, però no en tenim exemplars. Però a partir del segle XVII, si sí, és corrent, o porró o porrona, amb divers, hi ha una varietat de porró de taverna, amb el broc recte, o una varietat valenciana una mica diferent, etc. El porró, per tant, també és antic, com a mínim del barroc.
Era llaminés la gent del barroc?
Moltíssim, més que ara. Sobretot per una qüestió, el sucre a l'edat mitjana, els països catalans ja es coneixia, perquè se'n produïa. Era l'únic lloc d'Europa, amb Sicília, on es produïa sucre, tant a València com a Mallorca. Però era difícil de produir i car. Llavors, a partir del segle XVII, amb esclavitud, s'ha de dir, ajudant-hi l'esclavitud, s'abarateix moltíssim l'ús del sucre. I podríem dir que la pastisseria moderna neix al segle XVII. I dolços, eren molt llaminers, feien tota mena de confits, de pastissos, de coques, una confiteria extraordinària que ni ara ho coneixem.
La cuina del barroc en temps del rector de Vallfogona de l'editorial Frell. Jaume, se m'ha fet molt curt això, Jo crec que hauríem de tornar a venir algun dia.
Home, espero que sí.
Estiu,
espero que sí.
A fer-la petar.
Exacte, sí, perfecte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Esther, què tal?
Molt bé, Pep.
Què feu per Badalona?
Pues mira, per Badalona no tenim masses ganes de... No? Estem allà una mica cansadets. Us porto algo molt senzill.
Va, senzill. Bé, senzill, a veure. Ja, senzill. Què farem avui?
Mira, avui agafes unes maduixes de
maduixes,
temporada.
Del Maresme.
Això t'anava a dir, que Pep ens diguessis d'on han de ser les maduixes.
Home, només faltaria.
Vale,
què
doncs
farem?
Mira, agafa les maduixes del Maresme, vale, i fiques a fondre xocolata al bany-maria o a microones, a intervals de 30 segons.
Clar, i sobretot al bany-maria, vigilar perquè que no ens salti l'aigua pel damunt, no ha de bullir l'aigua.
Mira, l'enemic de la xocolata és l'aigua.
Clar.
O sigui, no li pot tocar l'aigua a la xocolata.
Per tant, si fem a la bany-maria, allò l'aigua que estigui, a veure, 60 graus, no?
Sí.
I ja l'anirem funguent allà, tranquil·litat, no podem anar
ràpids. I anar remenant, també, perquè si no se'ns cremarà.
Clar, i si ho fem al microones, dius, intervals de 30 segons?
De 30 segons, clar, perquè no se'ns cremi.
Mm-hmm.
Vale?
Molt bé, vale. Tenim la xocolata fosa, desfeta, tenim les maduixes, netes...
ben netes.
Sobretot ben eixugades, no?
Perquè ben eixugades, que... clar, sí, que no tinguin aigua, sisplau.
Ah, molt bé, molt bé. Els hi deixem el peduncle, no, les maduixes?
Sí, jo els hi deixaria, perquè després són més fàcils de fer el que ara farem.
Va, i què farem, què farem?
Doncs mira, les agafes per al peduncle i les mulles en aquella xocolata, vale?
Mm-hmm.
Les deixes sobre un paper de forn i com que la xocolata no està temperada, la deixarem cristal·litzar dins de la nevera.
Perfecte. Escolta, i ara que em deies això, hi podem posar-hi una miqueta, una escata de sal per allà al damunt o què?
Sí. I a més, mira, et diré una cosa, Pep. A mi la sal amb la xocolata em torna boja. De veritat.
Un dia parlarem d'això de la xocolata.
Sí, Esther. Sí. Hem de parlar largo i tendido d'això.
Doncs mira, m'agrada molt perquè per començar la setmana aquesta és una recepta senzilla i gustosa per acabar aquesta fonda d'avui. Moltes gràcies, Esther.
Gràcies a tu, Pep.
De l'olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Quan a casa tothom dorm, jo m'aixeco a trenc d'alba, seguint el crit que em desperta des de dins. Aquesta hora no és de ningú. És teva, és meva, però no és de ningú. Senglars, formigues, ocells i cabirols. Una llebre creua quan tu encara dorms. L'albera matina, em crida i em diu: tu, jo i el primer sol. Això no és de ningú. No en sé de dormir quan l'espectacle ja ha començat.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase, bé, una frase, un petit text d'en Josep Pla que diu: els eriçons de mar, aquests animals en forma de bola, negres amb un punt rogenc, eriçats de puntes, arrapats als rocs areixuts i tocats pel sol. A la costa nord els anomenen garotes i nosaltres garoines, potser per donar a la paraula un punt de suavització relacionada amb el menjar. El que tenen a dins és prou apreciable, sobretot per les persones a qui agraden les coses que tenen gust a mar. Esperem que us hagi passat de meravella i ens tornem a trobar aquí, a la Fonda, cada dia, d'una a dues. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap.